La dita roda el món i torna al Born es podria aplicar perfectament a Pau Gasol. 20 anys després del seu darrer partit amb el Barça, el pivot de Sant Boi ha tornat a l'entitat blaugrana. Avui l'han presentat. Palau Blaugrana, Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Pau Gasol no és aquell noi il·lusionat que va deixar el Palau Blaugrana per anar a l'NBA, però ha tornat amb la il·lusió i l'ambició de poder ajudar el seu equip, el Barça, l'equip de sempre, i preparar-se per un comiat d'honor.
Doncs sí, acaba la presentació fa aproximadament uns 20 minuts en aquest Palau Blaugrana. S'ha fet a la pista del Palau, com la presentació ja de Sarunas Jasikevičius. En aquest moment Pau Gasol surt del Palau Blaugrana acompanyat de la seva esposa, de la seva filla. Hem vist justament Nikola Mirotić, excompany d'equip a Chicago Bulls, doncs molt proper a la seva família. Hi havia també Adam Hanga, hi havia Pierre Oriol, és a dir, els capitans Sarunas Jasikevičius, el president Jan Laporta també ha estat una estona conversant amb Pau Gasol. I bé, un dels objectius que ha tret sobre la taula Pau Gasol al marge de l'adaptació a l'equip és guanyar l'Eurolliga.
Estic molt, molt il·lusionat de poder sumar a aquest gran equip que ja existeix, que està en una molt bona línia, que estic gaudint molt simplement de veure'ls jugar i competir, i tant de bo, doncs, com tu dius, Joan, una de les meves aspiracions és poder ajudar a guanyar l'Eurolliga, que és el títol que esmentaves que falta, no?
La següent pregunta, el que falta, és saber quan tornarà. De moment, us podem dir que, tot i que encara no està definit, es preveu per d'aquí a pocs dies. L'entrada del Barça en partits a fora, tres partits seguits a fora, partit a Burgos el dia 4 del mes d'abril, és una de les possibles, ja ho va avançar Ramon Salmurri, però no es descarta esperar el següent partit amb el Bayern o fins i tot amb el Madrid. S'anirà veient. D'entrada encara no completa un entrenament sencer amb els seus companys, però sí que ja fa feina de 5 contra 5 amb contacte físic. Per tant, d'aquí a pocs dies podrem dir que Pau Gasol ja està a punt per tornar. Aquest és el seu estat físic.
Estem treballant bé, progressant bé, seguint una miqueta el pla que vam establir pràcticament des del començament, que vam estar parlant amb el Saras i amb el cos tècnic i amb els metges també. I bé, amb bones sensacions, la veritat, content d'on estem, sempre amb els peus al terra, no fent-me moltes il·lusions, però molt bon camí.
Doncs bones sensacions de Pau Gasol, il·lusionat per la possibilitat de guanyar l'Eurolliga amb el Barça. Veurem quan el podem veure sobre la pista i especialment quan pot agafar un bon ritme de competició i ajudar els seus companys. Però Pau Gasol no és l'únic nom del dia. Podríem dir que aquesta il·lusió que ha destil·lat al migdia Pau Gasol en la presentació ha contrastat amb la preocupació que envolta en aquests moments una de les grans promeses del futbol blaugrana, Ansu Fati. Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Ahir el Tot Costa de Catalunya Ràdio va avançar que la lesió del jove davanter del Barça continua sense evolucionar bé i que hi ha risc d'una nova operació?
Doncs sí, malauradament hi ha el risc de que Ansu Fati hagi de tornar a passar pel quiròfan i seria la tercera vegada. La seva recuperació s'ha tornat a encallar. No avança, sempre ho ha fet lentament, però ara es troba en un punt que no avança. Té dolor al genoll, se li infla i se li genera líquid. I és perquè la sutura al menisc no cicatritza bé. Recordem que ser un jugador tan jove s'ha intentat a tota costa salvar el menisc perquè amb els anys no fes una artrosi i generés problemes i, per tant, se li va suturar el menisc. En els propers dies es prendrà una decisió important. Estan operant les opcions, estan mirant de si el genoll suporta les càrregues de treball i aquest dolor minva, però si no, s'haurà de prendre una decisió important. Ens expliquen que el jugador està tranquil, que té el cap molt ben amoblat, que és una recuperació que està sent molt dura, perquè ara avança dos passes i en retrocedeix quatre, però que ell sempre ho ha encarat tot amb una fortalesa admirable. Veurem aquestes properes hores com respon el genoll. I qui ja va respondre bé a la seva lesió, qui ja se n'han sortit, és Ronald Araujo. Avui TV3 oferirà una entrevista del Telenotícies Migdia. I en podem fer un petit avançament. Aquest és Ronald Araujo, amb bones paraules per qui li ha fet confiança, per a Ronald Koeman.
Ha demostrado que es un gran entrenador. A nosotros nos ayuda bastante, a nosotros los jóvenes. Está bien con el equipo, está bien con el vestuario, que eso también es súper importante. Muy contento de que pueda seguir con nosotros, porque bueno, nos aporta muchísimo desde su área.
Bé, doncs els jugadors del Barça, com Araujo, que estan amb les seves seleccions. Quan torni la Lliga, el pròxim rival del Barça, el Valladolid, està preocupat pel brot de Covid que està patint a la seva plantilla. Quatre jugadors estan infectats. Roberto Jiménez, el porter, Luis Pérez, Quique Pérez i Michel. Han cancel·lat els entrenaments de grup fins dilluns. El partit del Barça està programat per l'altre dilluns, el dia 5 d'abril. Veurem com evoluciona aquest brot de Covid al Valladolid. Com deia, els jugadors del Barça repartits amb les seves seleccions. Griezmann, Dembélé, Lenglet, Pjanic o De Jong no van tenir ahir una bona estrena a les eliminatòries d'accés al Mundial de Futbol del 2022. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Avui és el torn de la selecció espanyola que debuta contra Grècia.
L'equip de Luis Enrique debuta aquest vespre a 8:45 a l'estadi Nuevo Los Cármenes de Granada en aquesta fase de classificació pel Mundial davant Grècia, un rival teòricament inferior, tot i que el tècnic asturià ja avisa que en aquestes eliminatòries sempre hi han sorpreses i equips que surten com a favorits acaben punxant.
Antes de cada o que en cada mundial hay selecciones de un nivel como pueda ser el nuestro que se han quedado fuera, ya significa algo. Con lo cual vamos a intentar hacer los deberes y aplicarnos del partido uno, cosa que tengo que decir que en principio me tranquiliza porque no he visto en ningún caso, en ninguno de los partidos en los que he sido seleccionador, a la selección divagar o vegetar o no tomarse el partido con la seriedad necesaria.
Luis Enrique ja va avançar ahir que el davanter català Gerard Moreno, tot i que està molt millor de les molèsties que tenia, no jugarà per prevenció. Sí que estan a la seva disposició altres catalans com Jordi Alba, Sergio Busquets, Dani Olmo i Eric García, o també el blaugrana Pedri, que amb 18 anys podria debutar aquest vespre amb la selecció espanyola absoluta. A banda d'aquest Espanya-Grècia, avui es juguen 12 partits més de classificació pel Mundial. Del mateix grup d'Espanya juga el Suècia-Geòrgia, amb la tornada d'Ibrahimovic a la selecció sueca als 39 anys i 5 anys després del seu últim partit. Andorra, mentrestant, jugarà davant Albània amb la presència del jugador de l'Espanyol, Keydi Vare. Ahir van jugar diversos blaugrana amb poca sort. França va empatar 1 amb Ucraïna amb gol de Griezmann. Dembélé va jugar la segona part i Lenglet va ser suplent. La selecció dels Països Baixos amb De Jong va perdre a Turquia 4-2 i Bòsnia va empatar 2 amb Finlàndia amb un gol de penal de Pjanic.
Aquesta setmana no hi ha lliga de primera, però sí que n'hi ha de segona. El més matiner és l'Espanyol, que juga demà a Castelló. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Sabadell acaba d'anunciar l'ampliació de contracte de Néstor Querol fins al 2022. Jugarà diumenge a Lugo i el Girona rep la visita de l'Albacete.
L'entrenador de l'Espanyol, Vicente Moreno, parlarà d'aquí uns minuts del partit de demà divendres al camp del Castelló, un rival directe del Sabadell, que també espera un cop de mà del Girona, que diumenge rebrà un altre dels equips de la part baixa, l'Albacete. L'Espanyol jugarà demà a Castalia, ben recuperat el segon lloc de la classificació, i el Girona s'enfrontarà a l'Albacete després de la victòria al Camp de les Palmes, que com a mínim els fa mantenir les esperances de poder lluitar per la promoció. Avui ha parlat el migcampista del Girona, Gerard Gumbau, que reconeix que estan a 7 punts del lloc de play-off, no tenen marge d'errada.
Sí, està clar que nosaltres sabem ara de la importància, no?, de les victòries, de com hem d'afrontar els partits, perquè és que no tenim marge d'error. Vull dir, se'ns ha acabat ja i hem d'afrontar cada partit anar a guanyar-lo, no ens queda altre. Per aconseguir el nostre objectiu, hem de donar-ho tot fins al final i que cadascú tregui el seu màxim nivell per guanyar cada partit els 3 punts.
El Castelló Espanyol de demà divendres serà a les 9. Diumenge el Sabadell, cué des de dilluns, però només 2 punts de la permanència, jugarà a les 2 del migdia Lugo, a qui podria involucrar a la part baixa. Després, a les 4, Girona Albacete. El Girona ja sabrà a quants punts del play-off comença el seu partit.
Des de fa una estona tenim en marxa l'etapa reina de la Volta Ciclista a Catalunya, una etapa que acabarà a Portainer, port de categoria especial. Xevi Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Qui vulgui destronar Adam Yates del liderat de la cursa no ho tindrà gens fàcil. El britànic domina la general i, a més, té el millor equip, el Ineos.
Sí, perquè el segon també és del seu equip, que és Richie Porte, i el quart també, que és Geraint Thomas. Serà difícil destronar Adam Yates, però si algú vol fer, ha de provar-ho avui i, a més, des de lluny. De moment, la situació de cursa, amb 68 quilòmetres per disputar-se i 2 ports encara, el port del Cantó i aquest final a Portainer, ens marca a 12 escapats, entre els quals hi ha un català, que és l'Antonio Pedrero, i gent destacada, com podrien ser exguanyadors d'etapa, Rigobert Urán o Tomàs de Gent. Tot i això, el gran grup està treballant de valent perquè avui l'escapada no tingui èxit i per provar-ho en aquests dos últims ports, perquè l'escapada només té 2 minuts i mig respecte a aquests 11 escapats. Ara mateix, el quilòmetre 99 d'etapa, recordem, Yates líder a 45 segons, Richie Porte a 50, Almeida i a 53, un altre company d'equip de Yates, Geraint Thomas.
Molt bé, doncs ja sabeu que si voleu estar al dia de tot el que passa a la Volta i en el món del ciclisme en general, no us perdeu cada dia Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio, amb l'Isaac Vilalta, amb el Xevi Soler, amb el Jordi Túrria, a partir de les 9 del vespre, al web i a l'app de Catalunya Ràdio. I a més també us expliquem que s'han sortejat els quarts de final de la Copa de la Reina de Waterpolo. Tota la fase final es disputarà a la piscina Pere Serrat a Sant Andreu entre el 9 i l'11 d'abril, amb els següents partits després del sorteig: Terrassa-Mataró, Rubí-Mediterrani, Sabadell-Sant Feliu i Catalunya-Sant Andreu. Això en quarts de final, el dia 10, les semifinals, i el dia 11, la final.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
No minuts i seran a les 3 de la tarda. Aquesta matinada han començat a Fukushima, al Japó, els relleus que han de dur la flama olímpica fins a l'estadi de Tòquio amb motiu dels Jocs del 2021. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
Reconstrucció que el món reclamarà després de la crisi de la Covid-19.
Una cerimònia sense públic i amb el record del terratrèmol i el tsunami que va afectar tota aquesta zona ara fa 10 anys. De fet, l'encesa s'ha fet en el complex que va acollir la base d'operacions de socors. I la torxa passarà per poblacions que estan tancades al públic per fer un procés de descontaminació. Les primeres rellevistes han estat les integrants de l'equip de futbol que va guanyar el Mundial del 2011. Ara farà un recorregut de 121 dies per 47 departaments i amb avís a la població: qui vulgui veure el pas de la torxa ha d'anar amb mascareta, no pot cridar ni animar, ni es poden formar grups nombrosos. Sí que es podran, en canvi, aplaudir.
El relleu de la torxa olímpica es fa amb la seguretat com a màxima prioritat, no només per als portadors de les torxes, sinó també per a la gent local que els acollirà.
Paraules de Seiko Hashimoto, la presidenta del comitè organitzador, que també ha dit que la flama serà un raig de llum al final de la foscor. Per cert, entre els 10.000 rellevistes hi haurà Kane Tanaka, que està considerat com l'home més vell del món. Als seus 118 anys està previst que porti la torxa a la seva cadira de rodes durant uns 100 metres.
A les 3 de la tarda comencen les rodes de premsa prèvies a l'inici del Mundial de MotoGP a Qatar. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un Mundial que presenta la gran incògnita de saber si Marc Márquez recuperarà temps per reconquerir el títol mundial de MotoGP.
Pensàvem que ho tenia tot de cara per tornar aquesta setmana, però els metges el van frenar. I ara el pròxim objectiu és ser a la tercera cursa a Portugal. Si fos així, evidentment tindria temps de sobres i marge per intentar recuperar la corona. Aquest matí s'ha fet la tradicional foto de família, que l'any passat no es va fer per la pandèmia, amb 22 pilots formant a la recta principal i Stefan Bradl com a substitut de Marc Márquez. Els altres 5 catalans sí que hi són: Àlex Márquez, Àlex Rins, Maverick Viñales, Pol Espargaró i Aleix Espargaró. El debut del Pol amb Honda serà aquest cap de setmana un dels al·licients, així com l'inici d'Àlex Rins, que surt entre els favorits al títol. D'aquí a no res, primera roda de premsa de la temporada i entre els presents, Valentino Rossi, el pilot més veterà, amb 42 anys. És la 26a temporada d'Il Dottore al Mundial. 8 dels 22 pilots de la graella de MotoGP no havien nascut quan Valentino Rossi va debutar al Mundial el 1996.
Catalunya migdia.